Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia. Aquest dimarts 17 de juny fa 2 anys que l'alcalde Josep Maria Vallès prenia possessió del càrrec. En una entrevista a Cugat Mèdia, Vallès ha reconegut que li ha passat molt ràpid perquè creu que han pencat molt. L'alcalde argumenta que quan diu que el 2027 estan preparats per guanyar millor, es refereix al fet que deixarem aquest Ajuntament molt millor del que se'l van trobar.
Deixarem aquest Ajuntament molt millor, molt millor del que ens el vam trobar, i la ciutat també estarà molt millor, perquè estarà neta, començarem a fer voreres, el transport haurà millorat, hi ha un projecte important d'habitatge per als joves i les famílies de Sant Cugat. Estic convençut que, home, si en aquests 2 anys no passa alguna cosa extraordinària que no esperem, crec que aquests 2 anys seran molt productius i la gent de Sant Cugat veurà la feina que hem preparat, que hem plantejat i que veurà els resultats aviat. I, per tant...
Durant l'entrevista, l'alcalde ha parlat d'habitatge, economia, equipaments, mobilitat i de tots els temes que preocupen els santcugatencs. Podeu veure l'entrevista sencera a www.cugat.cat. El ple municipal de juny ha donat llum verda aquest dilluns a 2 nous plans que afecten els més joves de la ciutat. Per una banda, s'ha aprovat inicialment el Pla d'Infància i Joventut 2025-2030, una eina estratègica que orienta les polítiques municipals per garantir els drets i el benestar dels infants i adolescents. De l'altra, ha tirat endavant el Pla contra la segregació escolar, que pretén garantir la igualtat d'oportunitats i lluitar contra els desequilibris entre els centres educatius. A la sessió plenària s'hi han presentat 10 mocions, de les quals 4 han estat institucionals, 3 més han quedat aprovades, 2 han quedat rebutjades i 1 l'ha retirat el grup proposant. La síndica de Greuges de Sant Cugat ha realitzat 386 actuacions durant el 2024, el que representa un increment del 14,54% en relació amb l'any anterior. De totes elles, 240 corresponen a queixes de la ciutadania i 146 a assessoraments. Més de la meitat de les actuacions s'han tramitat de forma presencial, concretament el 56,96%. Tot plegat, ho ha explicat Elena López Macho, la síndica de Greuges de la ciutat, en el ple extraordinari de presentació de la memòria anual de 2024, que s'ha celebrat aquest dilluns. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari al 91.5 de la FM i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
Informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Continguts en xarxa.
This is the story of the self-confessed Boston Strangler, based on Gerald Frank's startling bestseller. It has been filmed where the actual happenings made shocking headlines around the world.
I want you to coordinate the investigations for the Commonwealth. Set up a strangler bureau.
I'm not even remotely qualified for this kind of thing.
You want the stranglings to go on?
That's not fair.
Preview audiences have acclaimed this a remarkable motion picture. Academy Award stature. For the indelible quality of this film is that the tension, the suspense, the emotion mount when the camera goes beyond the panic-stricken streets of Boston, beyond the dark corridors of the apartment houses where the strangler silently prowled, beyond the bedrooms of lonely, fearful women, into the forbidden corners of a man's mind and soul. Why did 13 women open their doors willingly to this stranger? The Boston Strangler stars Tony Curtis in a powerful characterization unlike anything he has ever portrayed on the screen. Henry Fonda and George Kennedy.
These things you see that come into your head and you don't have anything to do about it, now is the time for you to try to make some sense out of them. Face it, what did you see? Woman's breasts.
Whose?
I don't know. A blouse came off in my hand.
Albert, now. Now is the time. Go back.
The suspects range from derelicts to Back Bay Boston.
Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu americana que sentíem ens parlava del cas d'Albert DeSalvo, més conegut com l'estrangulador de Boston, un assassí de dones que entre el juny de 1962 i el gener de 1964, és a dir, en un any i mig, va assassinar 13 dones a Boston. Ho va confessar i va ser condemnat a cadena perpètua. Us en parlo perquè l'espai d'avui el dedicarem a alguns dels més colpidors feminicidis de la història a mans d'assassins en sèrie que mataven dones pel sol fet de ser dones, que és justament el motiu pel qual aquests casos reben la definició de feminicidis. No mataven el primer que passava, cercaven dones i les convertien en les seves víctimes. És molt freqüent que aquesta mena d'individus a la seva infantesa i a l'entorn familiar hagin viscut escenes cruels, de molta violència o d'humiliació i escarni, que els marquen per sempre i que els converteixen en reproductors d'allò que van veure, o encara pitjor, de coses terribles. Albert DeSalvo, concretament, quan era petit, va ser testimoni d'escenes constants de sexe del seu pare amb prostitutes davant de tota la família i una vegada va estar a punt de morir escanyat pel seu pare mateix. Quan estava a la trentena, Albert DeSalvo va seleccionar 13 dones que vivien soles, entre els 19 anys i la més jove i 85 la més gran. Va aconseguir entrar a casa seva, amb qualsevol excusa, les va violar i les va escanyar. Sempre hi ha hagut molts dubtes sobre si era ell el veritable assassí o si va actuar en companyia d'algú més, ja que alguns detalls de les seves confessions oferien dubtes. El cas, però, és que va morir a la presó a l'edat de 42 anys, assassinat per un altre pres. Sobre el seu cas se n'han fet dues pel·lícules, una el 1968 i l'altra el 2023, totes dues titulades L'estrangulador de Boston. Però la bona és la primera, dirigida per Richard Fleischer i amb Tony Curtis interpretant magníficament la figura d'Albert DeSalvo. Un altre cas esfereïdor va ser el de Richard Speck, no sé si el recordareu. És l'home que la nit del 13 al 14 de juliol de 1966 va assassinar 8 noies que dormien en una residència d'estudiants d'infermeria de Chicago. Algunes les va escanyar, a d'altres les va degollar, i a una fins i tot abans la va violar. Hi havia una novena noia que va ser testimoni de la massacre, però que ell no va veure perquè ell es va amagar sota el llit. El seu testimoni, com us podeu imaginar, va ser determinant en el judici. El cinema ha dut aquest cas a la pantalla en diverses ocasions, però la versió més veraç, la més ajustada als fets, és Speck, rodada el 2002. Aquesta.
The sixth commandment, thou shall not kill, fascinated me. I always knew that someday I should defy it. I don't believe in man, God, nor devil. I hate the whole damn human race, including myself. I prey upon the weak, the harmless, and the unsuspecting. People are like maggots, small, blind, and worthless. The more I looked at people, the more I hated them.
We're your friends, sweetheart.
Can't get fucking more of these on $3?
I have no desire whatsoever to reform myself. My only desire is to reform people who try to reform me. And I believe that the only way to reform people is to kill them, kill them, kill them.
Speck, un film sobre les 8 infermeres assassinades ara fa 60 anys a Chicago. El seu assassí, Richard Speck, va ser condemnat a mort, però li van rebaixar la pena i va morir 25 anys després a la presó d'un atac de cor just el dia abans del seu 50è aniversari. Un pres li havia preguntat com se sentia després d'haver fet tot allò, i Speck li va respondre que no tenia cap remordiment. Fins i tot es va burlar de les 8 noies assassinades, dient que havien mort simplement perquè aquella no era la seva nit. Un altre cas que va posar els pèls de punta va ser el de l'assassinat d'Elizabeth Short l'any 1947, una aspirant actriu molt atractiva. El seu cos va ser trobat en un barri de Los Angeles, mutilat i tallat pel mig en dues parts. Li havien buidat la sang, l'havien netejat, tot de manera molt professional, tenia un tall a la cara que anava d'una orella a l'altra passant per la boca, li havien tallat part dels pits i dels intestins, els intestins els havien amagat sota el cul. És un cas que no s'ha resolt mai, raó per la qual ha donat peu a tota mena de teories, articles, llibres i pel·lícules. Com que només feia uns mesos que s'havia estrenat una pel·lícula interpretada per la rossa Veronica Lake, que es deia La Dàlia Blava, la premsa, basant-se en els cabells negres de la víctima, va titular el cas d'Elizabeth Short com el cas de la Dàlia Negra. L'any 2006, Brian De Palma va fer-ne una pel·lícula amb Scarlett Johansson, Hilary Swank i Mia Kirosiner en el paper d'Elizabeth Short.
What's a sexy girl like you so sad about?
Nothing.
You got tears running down your face. What's the matter with you?
Just a bad day.
Well, you must have a lot of fun, you know.
No,
you look
sure
like you have a hell of a lot of fun.
I'm a fun, loving gal.
So you got any special guys that you know?
I have a fiancé. Yeah, I met him in Florida. And it was one of those things that was... Gosh, I don't know if you've experienced this before, but it was love at first sight.
Yeah, I get it about 5 times a night.
And what it was, he asked me to marry him that night. And then the next day, he was just gone.
Well, that ask you to marry him always works.
No, he promised he'd come back, and he was an Air Force captain, which is why he had to leave. He went overseas. And you know what he used to do? He used to write me such beautiful, florid, romantic love letters.
Oh, a poet.
Just a decent guy.
So, what happened to Prince Charming?
La Dàlia Negra, la versió que Brian De Palma va portar al cinema. Us he de dir que aquest és un Brian De Palma menor, molt lluny de les seves millors pel·lícules, com ara El fantasma del paradís, Obsessió o Vestida per matar. El cas d'Elizabeth Short, mort el 1947, quan tenia 22 anys, continua, com hem dit, sent un misteri i la llista de sospitosos és molt extensa. Des del gàngster Bugsy Siegel, era un gàngster famós a l'època, a noms que us sorprendran, com el cantant Woody Guthrie o Orson Welles. Déu-n'hi-do. Un altre personatge que va cometre feminicidis va ser el francès Henri Désiré Landru, que va actuar entre els anys 1914 i 1919. Dels seus assassinats en sèrie de dones hi ha la confirmació de 10, a més del fill jovenet d'una d'elles. El perfil de dona que Landru escollia era el d'una vídua. Eren dones vídues de guerra que vivien soles. Ell, de fet, estava casat i tenia un fill, però a casa seva desconeixien la seva doble vida i els crims que cometia. La seva praxi consistia a posar anuncis al diari oferint-se com a vidu. Vidu amb ingressos còmodes desitjaria conèixer una vídua amb perspectives de contraure segones núpcies. Un altre anunci que ell feia deia: cavaller seriós, cerca vídua de 35 a 45 anys, o dona amb mala sort en l'amor. La resposta va ser immediata. Va rebre un munt de cartes. La policia va determinar que havia mantingut correspondència amb 283 dones. 283. Hi ha dues pel·lícules sobre Landru. Una la va fer Charles Chaplin, titulada Monsieur Verdú, 1947, adaptant un guió d'Orson Welles, i l'altra la va fer Claude Chabrol el 1963 amb guió de François Sagan, titulada senzillament Landru. Aquesta és una de les escenes, una escena, concretament l'escena del judici.
Que signifie cette plaisanterie?
Ce n'est pas une plaisanterie, monsieur le président. C'est la preuve qu'il y a un doute dans votre esprit et dans l'esprit de tout le monde. Un doute tellement grand que tout le monde a regardé en direction de cette porte.
Ce n'est pas exact!
Monsieur Landru n'a pas regardé.
Cynique comédien et assassin.
Menteur professionnel et assassin.
Vous connaissez le caractère de cet homme. Sa fourberie. Son regard penaud de renard traqué. Vous avez devant vous un meurtrier dégoûtant du sang de ses victimes. La légende est détruite. Enfin, je l'espère. Du jovial Landru. Vous avez devant vous un monstre inaccessible à la pitié et aux sentiments humains. La mort, messieurs les jurés, est le seul châtiment qui soit en rapport avec de tels crimes. Il faut bien dresser l'échafaud lorsque la sécurité de la société l'exige. Je vous en conjure, messieurs les jurés, pas de pitié. Frappez sans faiblesse. Landru est coupable, il le sait et il s'en excuse. Pour Landru, 11 fois assassin. Je réclame la peine de mort.
Landru, una pel·lícula de Claude Chabrol interpretada per un estol d'actrius franceses extraordinàries. Michel Borgan, Daniel Darrier, Stéphane Audran. El paper de Landru el feia Charles Denner. Landru va morir a la guillotina el 25 de febrer de 1922, a l'edat de 52 anys. I el 1963, el gran Charles Trenet li va dedicar una cançó que es deia Landru, amb la qual tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Oriol Coromina a les vies de so i que hem dedicat als feminicidis reals al cinema. A la cançó, Charles Trenet diu, entre altres coses, el següent. Landru, 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 home barbut i lleig. Espantes els infants, sedueixes les mares. Landru, 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 durant el veredicte, ni una paraula, ni un tic, enigmàtic, pas romandre i eràtic. Fins la setmana vinent, amics.
Landru, 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 vilain barbu. Tu fais peur aux enfants, tu séduis les mamans. Landru, Landru, ton crâne et ton poil de rue ont fait tomber bien plus d'un prix de vertu. C'était, je crois, en 1923 que ton procès eut le succès que l'on sait. Landru, Landru, dommage qu'elle t'ait cru. Toutes celles qui sous ton toit brûlèrent pour toi. Tu leur parlais si bien lorsque tu leur disais: venez ma douce amie, allons vite à Gambet. J'ai une petite villa, rien que monter et descendre. Et là, celle montait et descendait ensemble. Landru, Landru, de quel bois te chauffes-tu? Ton four fait de la fumée sous la verte ramée. Landru, Landru, un ramoneur est venu. Il a dans ta cheminée trouvé un nid calciné. Pendant...
Continguts en xarxa.
Faves comptades.
La revolució és una transformació profunda i ràpida de l'estructura social, econòmica i política d'una societat. Avui a l'Espai de Tecnologia analitzarem el progrés tecnològic i els canvis socials que han comportat de la mà de Juan Jesús Pérez, professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84. Benvingut, professor, com estem?
Moltes gràcies, molt bé.
Avui parlem de molta història, de molts anys i de molts canvis,
sí.
Perquè anirem analitzant cronològicament, ens anirem movent per la línia del temps, però així d'entrada sí que m'agradaria que poguéssim contextualitzar i posar les bases de la conversa d'avui, perquè totes les revolucions suposen canvis, com dèiem, transformació de les societats, però aquestes revolucions no es fan d'avui per demà, sinó que al darrere hi ha doncs, un procés d'anys. Sí?
Efectivament. Jo volia fer èmfasi
o el focus en les revolucions tecnològiques. Perquè les revolucions tecnològiques són cada 40-60 anys. Hem tingut, ara estem en principi en la quarta revolució industrial, i sempre tenen la mateixa forma. Tot comença amb un descobriment científic, com 30 anys més tard hi ha un desenvolupament tecnològic basat en aquell descobriment científic, i aquestes revolucions tecnològiques comporten també una revolució social, un canvi social. I aleshores m'agradaria parlar una mica d'aquesta tendència que estem trobant amb la història.
Aquest seria el patró, no? El model que se segueix, per això aquesta explicació i aquesta justificació dels anys que passen, no? Des que hi ha doncs un descobriment i després una aplicació i la transformació que comporta, i ens n'anem seguint en la línia del temps. Posem la primera pica, la posem, per exemple, amb la primera gran revolució, que va ser la industrial, el 1784.
Efectivament, la primera revolució industrial es data a finals del segle XVIII, 1780-85, i això correspon a un descobriment, o un invent, diguéssim, en aquest cas, que és la màquina de vapor, que va ser en 1750. Aleshores, la màquina de vapor va permetre mecanitzar la producció. És a dir, va ser el moment en què ja es formen les primeres fàbriques on la producció està mecanitzada a base del vapor que fa moure les màquines. I, de fet, és el començament de la indústria textil. És un dels èxits més grans. I això comporta canvis socials després. Primer, que la gent se'n va del camp, diguéssim, cap a les ciutats. Hi ha un moviment migratori molt important que comporta canvis socials molt, molt grans, i a nivell mundial aquesta primera revolució dona el lideratge a l'imperi britànic. O sigui, l'imperi britànic surt de la primera revolució industrial, això fa 250 anys.
Quins altres canvis es produeixen en aquella època, a banda d'aquesta migració per la necessitat d'una mà d'obra?
Bueno, pues la distribució del treball. O sigui, també no tothom ha de fer tot, sinó que hi ha una distribució de la feina i l'especialització, diguéssim. O sigui, tot això són canvis socials o canvis de comportament importants.
Mm-hmm. Seguim amb la segona gran revolució, que la dataríem al 1870, amb la indústria de l'electricitat, el cotxe de combustió...
Efectivament, la segona revolució industrial es data a 1870, però l'electricitat ja es coneixia des de feia 50 anys. S'havien fet, o sigui, Faraday i tota la gent que va treballar en el descobriment de l'electricitat havien treballat ja feia 50 anys, però a mitjans del segle XIX es fa la utilització industrial de l'electricitat. Aleshores, es genera electricitat i es distribueix, comença a distribuir entre els ciutadans. O sigui, això és de finals del segle XIX. També s'inventa el telèfon i aleshores comencen les comunicacions. També s'ha de dir que és l'època de l'acer i del petroli, i això porta de la mà el motor de combustió. O sigui, tot això passa a finals del segle XIX, és la anomenada segona revolució, i això comporta el que es diu la era victoriana, és el finals del segle XIX, l'època del Liceu, diria jo.
I aquí en aquest en aquest moment és quan també es produeix en aquesta forma d'organització a nivell industrial a la fabricació en cadena, no?
Efectivament, l'exemple paradigmàtic és Ford, no? La fabricació de cotxes per peces, on cadascú fa una part d'una cadena de muntatge. També neix la classe mitjana. Comença a formar-se la denominada classe mitjana, i és l'època que en Europa es deia la Belle Époque, i el ressorgir de la capacitat tecnològica d'Estats Units. O sigui, fins ara Estats Units havia estat davant, estava preocupat en altres problemes, i l'aprofitament de l'electricitat, la industrialització, és el moment en què els Estats Units se'n reenganxen i comencen a dominar la indústria, diguéssim.
Uh-huh. O sigui, veiem el protagonisme en funció de cada moment de la història. Parlàvem a finals del segle XVIII del lideratge dels anglesos, i ara són els nord-americans els qui agafen el protagonisme en aquesta segona gran revolució. Ens n'anem a una tercera revolució, i en el segle XX, amb l'elèctrica i automàtica, la microelectrònica i començaments de la digitalització?
Sí, diguéssim que és a mitjans del segle XX quan el descobriment és el transistor. I a partir del transistor, la generació de circuits que poden modular la potència que es manega en el circuit. I a partir d'allà surt l'automatització, bàsicament, l'automatització dels processos i l'electrònica, la primera electrònica, diríem, els televisors, la ràdio, en comunicacions també hem passat a la comunicació sense fils, i tenim aquesta època que és l'època del anomenat benestar després de la guerra. Això és després de la Segona Guerra Mundial. Per tant, és aquest moment de lo que la gent parla del somni americà, on tens una rentadora, tens un televisor, tens una sèrie d'electrodomèstics.
Quan ens comencem a acomodar, no?, una mica, perquè tenim doncs molts artilugis que ens faciliten la vida. Clar, l'aparició de tots aquests electrodomèstics, com la rentadora, la ràdio, la televisió, tot això, evidentment, el frigorífic, sí, tot això doncs té la seva repercussió en la manera que les societats fan la seva vida. I és en aquesta època també quan apareixen els primers ordinadors personals?
Sí, quasi simultàniament del descobriment del transistor, que van donar el Premi Nobel als que van descobrir en els anys, crec que és l'any 55, 1955, apareix el que es diu la microelectrònica. I la microelectrònica no és més que aquests transistors es poden fer d'una altra forma, que és barrejant semiconductors. Un semiconductor és un material que deixa passar els electrons en una direcció només. O sigui, diguéssim que els materials poden ser conductors que passen l'electricitat en qualsevol de les dues direccions. Hi ha materials aïllants i hi ha materials semiconductors que solament permeten el pas d'electrons en una sola direcció. Pues, barrejant, es veu que posant junts diferents tipus de semiconductors es pot aconseguir també l'efecte del transistor. O sigui, ja no feia falta tenir un dispositiu especial, sinó el propi contacte de semiconductors té les propietats del transistor. I això es pot miniaturitzar. I aleshores el que es poden fer, circuits elèctrics amb moltíssims transistors. I això és el que va donar peu a la creació del microchip. El microchip és aquest dispositiu que és un, en realitat és un circuit electrònic miniaturitzat que permet fer moltes coses amb els electrons, en particular pues, que passin per un carrer o per un lloc que deixen de passar, i això és el que permet al final tenir pues, amplificació de la senyal o parar la senyal i crear el microprocessador, que és el cor d'un ordinador.
Uh-huh. Anem avançant en aquesta línia del temps i arribem en una època més contemporània. Arribem al 2000, on ja trobem una societat que, recordem, és coneguda com la societat del coneixement, la intercomunicació, l'internet... Això ja ens sona com més proper.
Efectivament. Passem de la societat de la informació, que és quan tens els ordinadors. Bueno, a banda de tot això, els ordinadors es podien fabricar cada vegada de forma més fàcil i, per tant, eren més barats. I això va donar origen a l'ordinador personal, que és dels anys 80. Diguéssim, és quan Apple i quan Intel van crear els primers processadors per l'ordinador personal, que això va fer que la carrera de companyies grans com IBM canviés de perfil. O sigui, aquest canvi tecnològic va canviar completament el sentit de negoci d'aquestes companyies. Aleshores, tenim aquests ordinadors. Per altra banda, s'avança molt en les telecomunicacions i un altre descobriment important, el pas de la senyal analògica a la senyal digital. La senyal digital permet una fidelitat molt gran en la còpia de la senyal i, per tant, tenim un potencial molt gran. L'abans de la miniaturització tenim ordenadors cada vegada més potents que poden transmetre informació més gran en un temps més petit.
Uh-huh. I millorar la qualitat.
I millorar, amb fidelitat que... gran, clar.
Uh-huh. I arribem al que avui seria un gran exponent de la revolució digital i que tenim un clar exponent en aquest congrés que ja ha tancat portes i que se celebra a Barcelona anualment, el Mobile World Congress. Un congrés que, si recordem, al principi estava molt focalitzat i molt centrat en la telefonia, però que ara ha ampliat, diríem, el seu espectre i es dedica a tot el que sigui innovació tecnològica.
Sí, és veritat. O sigui, això formaria part de la quarta revolució industrial, que és la que estem vivint, i per tant encara no tenim ni idea de les possibilitats que té. És a dir, que no sabem exactament com acabarà. Sí, la capacitat per emmagatzemar informació, per transmetre informació, fa que estem en aquests moments en una situació on ja tots els dispositius porten un xip. O sigui, la televisió intel·ligent porta un xip i tu quan busques canals o quan graves o quan canvies
de cadena,
mm-hmm. Tot això ho emmagatzema o utilitza un xip. I, de fet, el telèfon no és més que el dispositiu amb el que han evolucionat, que és telèfon, càmera, ordinador. O sigui que ja tenim un dispositiu que comença a tenir tot. És a dir, que la digitalització i la utilització d'ordinadors ja s'ha barrejat amb tots els dispositius que tenim avui en dia. El que tenim ara mateix és aquesta evolució de les telecomunicacions i la interconnexió, perquè la internet des de l'any 90, o sigui, de fa 30 anys només, encara que sigui mentira, fa que podem transmetre informació i podem també emmagatzemar moltíssima informació. I això és l'origen de lo que avui estem vivint d'intel·ligència artificial. Tenim tantes dades que no tenim capacitat per analitzar-les i per això necessitem procediments que puguin fer aquest anàlisi i treure coneixement d'aquesta informació. I això és el, diguéssim, el que avui està tan de moda, que és la intel·ligència artificial.
Doncs avui n'hem parlat a propòsit del que suposa una revolució, que com plantejàvem al principi, doncs és una descoberta que necessita d'un temps fins que troba les seves aplicacions i després les conseqüències que comporta per a la societat amb els usos que se'n fa.
Que l'estem veient.
I ho estem veient, ho estem patint.
El fake news és també conseqüència d'això.
Molt bé, professor. Doncs no sé si ens hem deixat alguna cosa important.
Que hi ha moltíssimes coses per veure i que hi surten noves professions. O sigui, tot això de la transmissió de la informació necessita també seguretat. La cyber security, no? La seguretat d'aquestes comunicacions és importantíssim. Uh-huh. La protecció de dades és una cosa que ha sortit ara també nova, perquè, clar, tothom pot manipular aquestes dades. Per tant, estem, bueno, estem en una situació fenomenal, perquè estem aprenent moltíssim.
Canviant i molt ràpidament.
Molt ràpidament.
Molt sí, ràpidament. Molt bé, professor, fins a la propera.
Moltíssimes gràcies.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
De Sant Cugat és a la cantonada i les entitats ultimen tots els detalls perquè a partir de dijous de la setmana que ve esclati la festa a la ciutat. Sens dubte, un dels moments més importants per a les entitats que formen part de la cultura popular i tradicional catalana. Avui volem saber de primera mà les novetats i també el funcionament en una festa com aquesta. Per tant, saludem la Irene Llamas, que és responsable dels seguicis i membre de la coordinadora d'entremesos, i també el Jaume Casals, que és també membre de junta de la coordinadora. Els dos, benvinguts.
Hola.
Hola.
Com ho teniu tot?
Doncs, ultimant detalls, però amb il·lusió per sobre de tot.
Sí? I tant.
Irene, per aquelles persones que acabin d'aterrar, que arriben a Sant Cugat, que no saben com funciona la festa en aquesta ciutat, com els expliquem què són els entremesos?
Doncs els entremesos són balls i estan molt cuidats per les entitats de cultura popular i tradicional d'aquí de Sant Cugat i formen part del seguici. El seguici surt el dia d'inici de la festa major i després torna a sortir el dia de Sant Pere i és tot un espectacle itinerant que ens porta i acompanya fins a l'Ajuntament, als pregoners i a les autoritats. I aleshores, en allà hi ha un esclat de festa, tan bon punt hagi acabat el pregó.
Mm-hmm. Jaume, correcte, no? Vull dir que...
Li donarem per bo. Jo no sé si la teva pregunta anava, en tot cas, per això dels entremesos, no? Perquè sovint sentim això d'entremesos i per què sí. Li diem entremesos, no?
Perquè obre boca, no?
No. De fet, això ve d'època medieval, on en els banquets la gent de la cultura popular de carrer se'ls convidava entre plat i plat a fer una petita actuació.
Un entreteniment.
Era un entreteniment, correcte. I estaven en els entremesos, entre taules, entremesos, entre plats. I per això són els entremesos. D'aquí, com que era cultura de carrer, cultura popular, doncs ha esdevingut els entremesos amb motius específics, balls específics, en el cas dels seguicis festius.
I té tot el sentit també, perquè formen part cadascun d'ells del seguici. Si no tinguéssim cadascun d'aquests entremesos, no tindríem un seguici complet.
Ah. Quin és el paper que fa la coordinadora en tot això?
Uau! Com diu el nostre nom, realment el que fem és coordinar a totes les entitats i a les persones que ajuden a la part logística per fer realitat aquest, aquest seguici, a banda de coordinar i gestionar l'espai Arrel, que està molt vinculat amb tota la part tradicional d'aquí de Sant Cugat, i és a plaça Octavià.
Sí. Sant Cugat és rica en cultura popular i tradicional catalana, i tenim una pila d'entitats que en el moment de la festa major tenen la seva representació en els seus moments específics. Doncs qualsevol de les entitats té el seu dia, espai, el seu moment, el seu espai, però hi ha el moment comú, no? Que de fet en són quatre aquest any, eh?
Exacte.
Després ho comentarem.
Teniu molta feina aquest any, em sembla,
sí.
No?
Sí.
L'entremès és una petita part del que fa l'entitat, perquè cuida per donar valor a aquell entremès dins del seguici, que és el ball específic que fa dins de l'entremès.
Hem parlat de la participació de les entitats.
Sí.
Podem parlar de quines són aquestes entitats que hi participen?
Va, tu una i l'altra, tu una i l'altra, m'ordre de seguici.
Trabucaires, que tenen el ball de Trabucaires, de Sant Cugat.
Diables, que, bueno, ara no sé què dir amb què surt a cada lloc, no? Perquè,
Diables és l'entitat, sí. I l'entitat té tres entremesos. Ara, el seguici d'inici sortiran amb dos, amb l'entremès de Diables i l'entremès del Boc, que això és una de les novetats, perquè van sortir a la Lloba com a entremès, però es mou i va cap a un altre seguici, que és la novetat d'aquest any aquí a la nostra ciutat, que és el seguici del Ram.
Sí, després en parlarem.
Aleshores, seguim...
No, després de Diables... Els tabalers també els tenim amb Diables.
Sí, que no són entremès, formen part de l'entremès, els tabalers de l'entitat de Diables.
Et toca a tu. Qui ve?
Qui ve? Hi ha una modificació de l'ordre i comencem amb Caparrots.
Molt bé, que abans Caparrots anaven darrere del que em toca a mi.
Exacte.
Que són geganters.
Sí,
Caparrots, geganters, i ara toca tu.
Després de geganters ve l'Esbar.
No.
Ah, no, uau, m'ha patinat. L'entitat sardanista amb l'entremès del galop de Sant Cugat.
I aquí tornem a tenir en el següent una altra sorpresa. Perquè tenim l'Esbart, que en aquest cas representa... No, l'Esbart, m'he confós jo ara, perdona, l'Esbart, ens vem dos entremesos. La
Exacte.
Sorpresa et toca a tu. Ens vem dos entremesos, el Ball de Cintes i el Ball de Panderos.
I la sorpresa és el Ball de Faixes, que ha estat acceptat dins del protocol de seguiment de seguici. I es va veure a la festa que van fer de la celebració del 30 aniversari de Mediterrània, el van presentar al poble, i sortirà just després de Panderos, amb el Ball de Faixes.
Que el porta l'entitat del Grup Mediterrània.
Exacte. I Grup Mediterrània, a banda d'aquest entremès, té l'entremès de Cerculets.
Digues, encara més, no heu acabat.
Tenim els bastoners, amb el Ball de Bastons, que aquest any hi ha hagut un esforç, gràcies també a tota la coordinació que fem, com per... donar valor a allò que es fa dins del seguici, i sortiran de forma més continguda, perquè un bastoner és una bestiesa de gent, de forma més continguda a cada un dels seguicis, obrint el espai en el seguici aquest, que parlarem després del seguici del Ram. I per acabar...
Exacte. Castells, els castellers de Sant Cugat surten amb l'entremès de Castells i tanquen tot el seguici la corporació municipal amb els músics, que són els ministrers, i els pregoners, que normalment s'hi afegeixen com a convidats i arriben fins a l'Ajuntament. Tret del dia de Sant Pere, que en lloc de venir els pregoners, el que fa el seguici és recollir els balladors del Pagalí Joan i baixar fins a la missa i fer tot el ball d'ofrena, l'esclat, i començar el ball del Pagalí Joan.
Això és una feinada que teniu?
Jo no podem oblidar-nos de que tota la coordinació musical d'això i participació la fa l'Escola de Música Tradicional.
Exacte.
De Sant Cugat, que és també una de les entitats que formen part de coordinadora.
Sí, i a més, ells, nosaltres vetllem per la qualitat estètica i per garantir aquest funcionament i que tot llueixi com ha de lluir, i l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat li posa tot el valor sonor i busquen aquesta qualitat de músics que puguin acompanyar els balls perquè puguin lluir encara més, si pot ser.
Això és el que coordinadora es preocupa durant tot l'any perquè els dies de festa major funcioni. Pel que fa a seguicis, fem moltes altres coses, però no és el moment.
Val. Llavors la pregunta és, normalment els entremesos són
només per festa major, és a dir, qui es perdi aquests entremesos que estan a punt d'arribar, s'ho ha perdut.
Sí. A veure, es fan excepcions, sí. Igual que fan excepcions per venir a Sant Cugat. La coordinadora organitza la trobada d'entremesos d'arreu de Catalunya i venen entremesos que surten en seguicis de fora de Sant Cugat. Alguns fins i tot fan excepcions que consulten amb els seus ajuntaments per poder venir. I nosaltres no hem arribat a aquest extrem d'haver de fer la consulta, però quan conviden els nostres entremesos poden anar a aquest tipus de trobada. Habitualment, el ball que fan durant el seguici i la sortida pròpia del seguici normalment no es pot veure en un altre espai, perquè són balls específics i pensats per a aquest moment tan màgic que és el seguici i els esclats.
Val a dir, però, que tenim una història relativament curta, sí, dins del món dels seguicis a Catalunya, i tots els inicis passen per adaptar el que ja tenim, no?
Exacte.
I ara estem en tot aquest procés d'anar construint cada una de les entitats el seu ball específic dins del seguici, que pertany únicament a seguici. El que vull dir és que encara ara hi ha forces entitats que allò que fan a seguici és el mateix que potser fan amb una actuació. Uns castellers, comença, per exemple.
Sí, castellers, sí. Però sí que, per donar valor a tota la feina que han fet, perquè això nosaltres ho coordinem, però al final, sense els representants de cadascuna entitat, de l'entitat, uh-huh, i els representants que venen després per cada seguici, no funcionaria. Què passa? Que se'n genera, el que deia el Jaume, la necessitat de començar a acotar i a donar-li més valor al que estem fent durant el seguici. I tenim entitats que ja ho tenen molt coll avall i molt assumit que el seu ball no surt fora del seguici, i hi ha altres que estan encara en procés de creació i de modificació. En Jaume posava d'exemple els bastoners, i realment bastoners fins ara estaven sortint amb tota l'escola, perquè inicialment, quan es va fer el seguici a nivell d'escola i a nivell de balladors, doncs potser tenien 3 o 4 grups. Hem passat a que bastoners, igual que la nostra ciutat, ha crescut molt, té molts infants i molts joves a dins, i aleshores potser sortien 80 persones alhora i tampoc tenien un ball propi. Però, per exemple, ells són un clar exemple d'aquest canvi d'evolució. Sí, sí. Han reduït el nombre de balladors, estan en fase de creació del ball propi del seguici.
Que encara no el veurem.
Que aquest any encara no serà, perquè tot això, doncs, requereix d'un temps. Sí, sí. I a més, són tasques voluntàries que fem. Ningú tenim aquí una feina remunerada. Ho fem perquè ens agrada, perquè hi creiem. I perquè ens ho estimem moltíssim. I, per exemple, hi ha altres balls, com per exemple el galop de Sant Cugat,
dels sardanistes,
mm-hmm, que quan van entrar al seguici ja van entrar amb el ball propi dissenyat i creat únicament pel seguici. I així, doncs, passa una mica amb cadascuna de les,
val a dir que
entitats.
Que els balls de seguici tenen una peculiaritat per la necessitat de moviment del seguici. I és que han de poder bellugar amb el seguici.
Exacte.
I això, mentre no fas un ball específic, en molts dels casos, molts dels balls de les entitats no respecten això, no respecten, vull dir, que no
correspon.
No és que no es tinguin en compte, no? És que no existeixen balls en
avançats,
moviment en molts casos,
tota
avançats, correcte. Uh-huh. I aquests balls nous que s'incorporen es fan ja pensant en que siguin en moviment, o sigui, avançats.
El ball de faixes van molt ràpid.
Van molt ràpid.
A veure, i avancen molt.
Ens esteu fent dentetes, amb el ball de faixes, que ja arribarem. I una moguda com aquesta, o sigui, tota la coordinació perquè per festa major puguem veure tots aquests entremesos, quan comença a gestionar-se?
El juliol?
El juliol comencem a posar fil a l'agulla.
O sigui, dies després de la festa major
nosaltres fem
de festa major, sí,
una valoració, uh-huh, per veure tot allò que entenem hem de tenir en compte quan preparem la següent festa major. Potser sí que setembre-octubre és més
el parat. Setembre és la primera trobada, posem fil a l'agulla amb allò que vam valorar que havíem de modificar o canviar, fem la nostra organització, i aleshores ja són trobades mensuals amb els representants, I sempre que hi ha una reunió de protocol de seguiment de seguici, que és conjunta amb l'Ajuntament, perquè de fet el seguici és del poble, no és ni de coordinadora ni de l'Ajuntament, pertany a la ciutat. Doncs quan es fan aquestes reunions sempre ens trobem una prèvia per poder-nos posar d'acord amb necessitats i amb coses que hem de portar cap allà i que volem anar a la una, ajudant-nos els uns als altres, perquè sempre tenim històries de pressupostos, de necessitats que no acaben mai de ser cobertes i que costa, no? I que anem fent mica en mica pessetes de formiga, que jo dic. I després, a banda d'aquestes reunions, tenim la comissió de treball de seguici, perquè realment amb el seguici de les flors, que està vingut seguici del RAM i que al final s'ha quedat com a seguici del RAM, vam començar a treballar el 2021 i serà realitat ara, aquest any.
De fet, hi ha dues comissions que treballen paral·lelament. Una és, diguem-ne, la comissió logística del que és el desenvolupament de seguicis per Festa Major, i que aquesta, amb els deures fets de què és el que hem trobat a Festa Major, comencem a treballar a partir de setembre-octubre marcant els nostres objectius, i treballem durant el curs per arribar a Festa Major amb tot allò que haguem pogut assumir.
Exacte.
I paral·lelament tenim la comissió
de protocol de seguiment,
que allà és on vetllem més per aquelles coses que el fan més millor, que fan que el seguici guanyi amb entitat, guanyi amb qualitat, en definitiva.
Sí, i les entitats, podem dir que un cop arriba a Sant Jordi, el mes de maig per les entitats
de Sant Cugat, apreteu el turbo, no?
És a tope, perquè són celebracions, aniversaris, festes i diades que surten totes al carrer. I un cop han tancat el mes de maig, ja estan a tope amb assajos i amb preparació del ball que lluiran en el seguici.
Vinga, avancem, us sembla?
Sí. Hem de
fer com el seguici, no, els balls, que hem d'anar fent.
Ja he dit jo que
perquè,
jo,
si no,
jo,
no arribarem, no arribarem a plaça. El dia 26 de juny, dijous, és el dia en què esclata la Festa Major. A les 7 de la tarda es donarà el tret de sortida, 4 dies de rauxa. El seguici d'inici de la Festa Major, quines són les característiques? Així, una pinzellada.
El més rellevant és, sonen campanes, s'encén una traca i hi ha un esclat, que és tots els balls ballant alhora en el moment de la sortida. Aleshores, enfilen Avinguda Cerdanyola, anem directament cap a Plaça de la Vila. En allà ens situem en una posició específica a la plaça, hi ha el pregó i torna a haver-hi un altre esclat, que aquest és més fàcil de veure i de viure, perquè estem tots a plaça i és un moment de pell de gallina, perquè acaba l'esclat amb una tronada i és moment de rauxa, de brindar amb cava, de confeti i de música a tope.
És ben bé el seguici d'inici, on acompanyem les autoritats fins a l'Ajuntament perquè s'institucionalitzi l'inici de la Festa Major amb el pregó.
Val. Dissabte hi ha el seguici nocturn.
Sí.
Sí, aquest és el nostre.
A quarts de dues de la matinada.
Dos quarts de dues.
I quina és la funció d'aquest seguici?
La gran diferència és que no és avançat. Aquest és a plaça. I després, la cosa més xula i que ens estem trobant que cada cop tenim molt més públic és el caràcter. Té un caràcter bandarra que ratlla la disbauxa, els entremesos no van amb la roba protocolària, es juga molt amb la llum, amb la música, amb... És una transformació.
És un moment concentrat, mitja hora llarga.
Sí, ara ja és llarga.
I el que pretén és tenir el moment de seguir en forma de festa.
I així, de festa, per fer obrir boca o sí, per fer venir ganes de participar, posen una coctelera, música tradicional, un DJ, llum i ganes de festa a tope. I aleshores tot allò que és protocolari desapareix i tens la festa a tope al mig de la plaça.
I potser, així com els seguicis festius tu veuràs el de Sant Cugat, veuràs el d'altres llocs, i veuràs, amb les diferències que pugui haver, coses prou semblants, el seguici nocturn que fem a Sant Cugat...
És nostre.
És nostre. I és per venir a veure'l. Val la pena...
I viure'l.
Aquell que no l'ha vist... Sí, sí, viure'l. Perquè estàs dins amb el seguici. No, no parlem d'una patum, perquè és una cosa diferent,
però
és aquest estil de
l'estil. Sí, sí. No hi ha distàncies marcades o un cordó...
És
o
una barreja.
Sí. Sí, sí, sí. Mm.
I escolteu, arribem a diumenge, el dia gran d'aquesta ciutat, sí. Un dels dies grans, perquè recordem que tenim dos patrons, sí. Però el dia de Sant Pere es produeix el ball típic de la ciutat i es fa el seguici del ram, que aquest és nou, no?
Sí, sí. Aquest té l'inici el 2021, que donant-li voltes a com dotar de major qualitat el seguici, com ho havíem de fer, o sigui, la llei, per exemple, de la normativa de foc de diables fa que els infants hagin de dur una pirotècnia diferent a la dels adults, per tant, si en un seguici sortien i diables infants i diables adults, tota la pirotècnia havia de ser infantil. O el cansament, no? O sigui, havíem començat a veure infants que estaven participant del seguici, una de les situacions molt evidents era amb bastoners que arribaven a plaça de la Vila esgotats, sí, sí, ja amb cares de per favor. I vam estar pensant i donant-li voltes...
Sí, perquè, perdona, s'ajuntaven diverses coses. Una important és... Clar, hi ha molta il·lusió per participar en els seguicis. I tothom vol entrar-hi. Però és que no hi cabem. No hi cabem i... deixar que hi hagi una presència massiva, l'embruta. En realitat, i el voler...
S'acota, llavors.
I amb els anys hem volgut anar-lo dignificant, que és el procés en el que estem. Però no podem deixar la gent fora. No podem deixar els infants. No podem deixar el futur.
Ni els joves.
Exacte.
I tampoc volíem parlar d'un seguici infantil. No ens agradava la idea, perquè un seguici infantil comporta músics infantils, comporta coses que no ho vèiem. Vull dir, els infants i els joves que surtin a ballar en el seguici del ram han de poder ballar amb músics de qualitat. I aleshores la qualitat musical no és la mateixa la d'un jove o un infant que està aprenent que la d'un músic que ja porta anys tocant.
Sí. I llavors, fent aquest exercici de dir on podem trobar un espai, vam descobrir, vam trobar un significat. Sí. I aquí és on ve el del seguici del ram.
Al final era que fos coherent i que tingués la mateixa importància que els altres seguicis. No volíem que ningú sortís del seguici d'inici o del seguici de Sant Pere i fer alguna cosa o abans de la festa major o després de la festa major o durant la festa major sense un significat. Per tant, vam anar directes a pensar Diada de Sant Pere, què hi havia, què podíem fer. Vam connectar molt tant amb l'Ajuntament, que vam estar donant-li voltes i van creure amb el projecte que els dèiem de no pot ser inventar-nos alguna cosa perquè sí, anem a donar sentit. Amb la comissió de Pagal i Joan vam estar treballant també molt estretament a veure què fèiem i com ho fèiem.
Que forma part també de coordinadora de la comissió del Pagal i Joan.
Exacte. Vam estar pensant en l'ofrena Cambal que es fa al matí, vam estar pensant en...
Perquè aquest és un seguici que es fa al matí.
Sí. Vam estar pensant molt en les flors, en què, i estirant i pensant i debatent i tenint molts caps amb idees boniques, vam arribar a... No ens centrem en les flors, sí que serà el seguici del ram perquè li porta el ram en Joan, però és el seguici del ram perquè tenim els rams del Pagal i Joan gràcies a les àvies que es tiren tot el matí del dia de Sant Pere fent els rams elles, voluntàriament. I aleshores vam pensar que com que teníem joves, teníem infants, teníem adults, tenir aquestes àvies era molt bonic i la sortida és just davant de la llar d'avis de la parròquia. Elles rebran una petita ofrena amb un ball que els hi farà honor, que entrarà a dins, i aleshores sortirem fora amb el ram d'en Joan i anirem a posar-lo al gegant que ens esperarà a plaça Octavià.
I a la tarda serà el moment estel·lar.
A la tarda...
És que no podem donar tots els detalls, perquè si no ens faran fora. I la sorpresa també és interessant, no? Que mantingui una certa emoció al tema. Dic que a les 6 de la tarda... es fa el seguici de Sant Pere, no?
Surt a 5:45.
Sí.
De fet, els ministres pujaran a recollir les autoritats a just a 17:20 aproximadament. Sí. Entraran a l'Ajuntament per sortir a 5:45 puntuals, que hi hagi l'esclat i comenci el seguici de Sant Pere, que té un moment molt bonic a plaça Pere Sant, on es fa un pilar multientitat i una ballada específica de gegants davant dels balladors del Pagal i Joan, i per fer homenatge a Can Bal. És un moment d'ofrena per baixar ràpid cap a l'entrada de la Llotgeta, exacte.
Deixem